Yeah.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
El govern vol tirar pel dret per regular compensacions per a pares i mares que s'hagin de quedar a casa per cuidar menors en quarantena. En principi, les competències són del govern espanyol, però la Generalitat, que li ha demanat en diverses ocasions que s'estableixi una baixa o bé un permís retribuït, vol, com dèiem, tirar pel dret i establir un mecanisme que doni seguretat als qui no puguin anar a treballar perquè han de tenir cura d'un infant. Per això el president Quim Torra ha convocat aquest migdia els agents socials. De moment encara estan reunits, ho ha fet immers en una nova polèmica política després que ahir recomanés evitar viatges a Madrid si no són necessaris ateses les dades de la pandèmia en aquella comunitat. En parlarem. La primera parada del dia és a la roda de premsa que s'està fent després del Consell Executiu. És dimarts 22 de setembre de 2020. Però tenim altres titulars d'aquesta jornada, com la reducció de les quarantenes entre contactes estrets, que la setmana vinent es reduiran a 10 dies. Ara són de 14.
Ho ha anunciat a TV3 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Aquesta tarda donarà detalls de l'evolució de la pandèmia. A les últimes hores, el risc de rebrot ha augmentat 18 punts i la velocitat de contagi ja és de 1,13.
Gràcies, Marta Pardell. Ara sí. A la Comunitat de Madrid, la Moncloa insisteix que no es planteja l'estat d'alarma, però la presidenta Díaz Ayuso no descarta més restriccions.
En declaracions a Onda Cero ha apuntat que podrien ampliar les àrees amb restriccions, que ara són 37. També ha parlat de noves mesures, com el tancament de locals d'oci nocturn.
Mentrestant, el Consell de Ministres dona avui llum verda a una regulació important, la del teletreball.
Els agents socials han beneït el projecte de llei que estableix terminis i compensacions per una modalitat de treball que serà voluntària. És per a l'empresa privada. Dimarts vinent regularan la funció pública. La Moncloa també anul·la els viatges de l'Imserso.
I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials demana 3.000 milions d'euros per al sector de la dependència, incloses les residències geriàtriques.
La seva presidenta, Cinta Pascual, també vol que la Generalitat doni directrius per anar obrint els centres de dia. Molts estan tancats des que va començar la pandèmia.
En esports, els impulsors del vot de censura contra la directiva del Barça defensen la validesa de les signatures que han presentat.
Marc Duch assegura a la xarxa que el procés ha estat escrupolós i rebat les acusacions d'una compra massiva de firmes. La plataforma, més que una moció, confia que guanyaran el referèndum i faran fora Bartomeu i els seus directius.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber com entrarem a la tardor d'aquí a poc més d'una hora. Oriol Rodríguez, què ens expliques? Bon dia.
Hola, bon dia. S'espera que al llarg de la tarda creixin nuvolades que puguin deixar ruixats o xàfecs localment acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa o pedra, bàsicament a punts del Pirineu, de l'extrem nord del Prepirineu, també a les comarques del nord-est i de manera més aïllada en d'altres punts del prelitoral, sobretot al voltant del massís del Port. En aquests sectors, aquestes precipitacions poden ser fins i tot localment intenses, tal com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot a les comarques de Girona i també al voltant de les Terres de l'Ebre, especialment a l'interior d'aquesta zona. En canvi, cap a les comarques de l'Oest s'espera una tarda força assolellada, només amb alguns núvols poc importants. Arreu, la temperatura màxima serà semblant a la d'ahir, per tant, amb molts valors d'entre 23 i 28 graus. Fins i tot a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre es podrien arribar a costar els 30 graus de temperatura màxima. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Oriol. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell, coordinant la Marta Manyer i us parlant amb Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la reunió entre el govern i els agents socials per intentar regular una compensació per als pares i mares que s'hagin de quedar a casa per tenir cura de nens en quarantena. Com que de moment la Moncloa no ho ha fet, la Generalitat busca la manera, com dèiem, de tirar pel dret i de donar seguretat als treballadors que hagin de cuidar un infant. Per això Quim Torra ha convocat sindicats i patronal, ho ha fet després de la reunió del Consell Executiu, que avui és dimarts, i enmig d'una nova picabaralla política després que ahir el president recomanés no anar a Madrid si no és estrictament necessari per evitar possibles contagis de coronavirus. Mont Carvajal, tu estàs pendent de la roda de premsa que està fent la consellera portaveu, que està explicant Meritxell Budó. Bon dia.
Bon dia, doncs la portaveu Meritxell Budó ha dit que la reunió encara està en marxa i aleshores prefereix esperar per parlar de possibles acords concrets, però davant la insistència dels periodistes ha recordat la intencionalitat del govern en convocar aquesta trobada.
Però recordem que la intenció és poder regular amb seguretat jurídica la resposta a aquestes famílies que puguin fer bé les quarantenes, que es tracta d'això, de poder fer bé les quarantenes amb la màxima seguretat i garantia jurídica que et dona cobertura per no anar a la feina, i per tant això vol dir doncs la part de la indemnització econòmica, però també la part de garantia dels teus, no?, del teu lloc de treball.
Budó diu que el president ha demanat al Departament de Salut i d'Interior que davant l'increment del risc de rebrots s'extremin al màxim totes les precaucions i s'adoptin totes les mesures necessàries per frenar el coronavirus, o si no la corba es pot disparar. Diu que era previsible amb el retorn a les escoles i a la feina que passés, però que hem d'estar molt alerta. Sobre el control de passatgers que va demanar ahir Torra, doncs ha insistit que es demana la temperatura dels que vinguin de zones amb índexs elevats i que aquests controls no només serien a l'aeroport del Prat i de Sants, sinó també a Girona, Vilafant o Lleida, i que de moment encara el govern no ha rebut cap resposta del secretari d'Estat d'Infraestructures en aquest sentit. D'altra banda, Budó està explicant també que no tenen un itinerari legal de què passaria si el president Torra quedés inhabilitat, i per això han demanat als serveis jurídics que en faci un i per saber com s'abordaria. Si voleu, podem escoltar Budó en directe, estan parlant de la possible reforma del delicte de sedició.
A partir d'aquí, la data no està sobre la taula perquè encara no hem rebut una proposta d'ordre del dia, i per tant, si en aquesta proposta del dia s'hi recull que es podrà parlar del dret de poder exercir el dret a l'autodeterminació i es podrà parlar d'una llei d'amnistia, doncs òbviament seguirem avançant amb les converses per tal doncs de fixar la data d'aquesta taula de diàleg, i per tant doncs això.
Doncs ara mateix la taula de diàleg és el que està ocupant a la consellera portaveu, a Meritxell Budó, en aquesta roda de premsa posterior al Consell Executiu. Gràcies, Mont. Pel que fa a l'evolució de la pandèmia a Catalunya, els indicadors segueixen pujant. Les darreres dades del Departament de Salut apunten que el risc de rebrot ha augmentat 18 punts i supera els 186, i la velocitat de contagi doncs també va a l'alça fins a l'1,13.
A les últimes 24 hores s'han confirmat 881 nous casos amb PCR i també s'han notificat 6 morts. A hores d'ara hi ha 808 persones ingressades a l'hospital, de les quals 135 estan a l'UCI.
Aquesta tarda el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, farà una valoració d'aquestes dades i, atenció, donarà més detalls de la modificació de les quarantenes entre contactes estrets. A partir de la setmana vinent seran de 10 dies i no de 14 com fins ara. Ho ha anunciat aquest matí en una entrevista als matins de TV3.
Ja he pres la decisió de reduir la quarantena de contacte estret de 14 a 10 dies. Ja tenim tots aquests resultats, no tothom està d'acord des d'aquest punt de vista, tots sabem que 14 dies és la millor opció, tots ho sabem, però també aquí hi havia el balanç risc-benefici de poder escurçar aquesta quarantena, pensant també en que hi ha un cert risc, però que pensem que és un risc controlable, i el possible benefici també d'una millora del que seria el compliment.
Seguirem atentament la roda de premsa d'aquesta tarda a 4:45, on no es descarta l'anunci d'altres mesures. Recordem que avui entra en vigor aquest nou aforament del 70% dels equipaments culturals a l'àrea metropolitana. De moment, ara parlem de la situació de Madrid. El ministre Salvador Illa assegura que està molt preocupat per la situació de la pandèmia, però descarta una declaració de l'estat d'alarma. Són declaracions a la cadena SER.
Yo creo que no, en estos momentos, pero es una decisión que les corresponde a ellos. Yo creo que hay posibilidad con las medidas que han adoptado y, en fin, vamos a ver si hay que complementarlas con algún otro tipo de medida de entrar en una situación de control de la pandemia en esta comunidad autónoma.
Salvador Illa espera que amb les mesures adoptades a la Comunitat de Madrid es pugui estabilitzar la situació, si bé la seva presidenta Isabel Díaz Ayuso ha assegurat les últimes hores que es podrien ampliar les àrees amb restriccions. Ara són 37. Ho ha dit en declaracions a Onda Cero, on no ha descartat més mesures com el tancament dels locals d'oci nocturn.
Doncs no ens movem de Madrid, perquè com cada dimarts allà també hi havia reunió de govern, Consell de Ministres, avui amb un tema important damunt la taula, la regulació del teletreball, amb un projecte de llei que han pactat amb els agents socials. De moment és per l'empresa privada, tot i que també hi ha un preacord amb el sector públic, aquest però l'abordaran la setmana vinent. Tenim el nostre company Jordi Casino pendent de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que en aquest cas també està en marxa. Jordi, bon dia, com va?
Bon dia, Anna. Doncs roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres amb la presència de la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, del ministre de Sanitat i també de la ministra de Treball i Economia Social, la gran protagonista avui per l'aprovació d'aquest projecte de llei que regularà el teletreball al sector privat, com deies. Un acord assolit ahir la nit i que les patronals i els sindicats ja han rubricat aquest mateix matí. La portaveu del Govern, Maria Jesús Montero, ha deixat clar que amb aquest text Espanya se situa un cop més al capdavant de la legislació europea en aquesta matèria.
Esta norma se sitúa a la vanguardia de reglamentos o de instrucciones de este tipo en el resto de países europeos, de manera que vamos avanzando en una materia que sin duda la pandemia ha permitido acelerar para mejorar nuestro tejido productivo y también para permitir la conciliación en aquellos casos donde sea necesaria.
Entre d'altres coses, el projecte de llei deixa clar que l'acord ha de formalitzar-se abans que comenci el treball a distància, que la normativa considera que un empleat teletreballa si fa més del 30% de la jornada setmanal des de casa. I també deixa clar que és una modalitat voluntària i irreversible i que les empreses hauran d'assumir els costos si compleixen amb la regularitat, és a dir, amb aquest 30%. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
Prima el carácter voluntario de la norma, es decir, ni el trabajador puede imponer la opción del trabajo a distancia, ni la empresa puede imponerlo. También goza de carácter reversible, y este carácter reversible igualmente es voluntario. Y ya les anticipo que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades en el nuevo tiempo de trabajo.
A la mateixa roda de premsa, el govern ha assegurat que ben aviat, potser la setmana vinent, el Consell de Ministres aprovarà el projecte de llei per regular el teletreball, en aquest cas entre els 3 milions de funcionaris que hi ha a Espanya, i que els ERTOs es prorrogaran fins al 31 de gener, però que els acords s'han de prendre dins del diàleg social, com els 5 que ja han assolit l'executiu de coalició en els últims 5 mesos, i que, per cert, la taula de diàleg entre els governs català i espanyol es reunirà a finals d'aquest mes de setembre o a principis d'octubre, si vol, el govern català, ho ha deixat clar la ministra Montero. Continua aquest Consell de Ministres, parla el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
La prioridad absoluta de este gobierno es la lucha contra la pandemia. En este momento no hay un elemento que ocupe mayor atención del Ejecutivo como esta cuestión en sus diferentes vertientes, las que he enumerado al principio de mi intervención, pero también el apoyo, la colaboración, la ayuda del Gobierno de España y en concreto del Ministerio de Sanidad a toda la autoridad sanitaria.
Doncs estem escoltant en directe Maria Jesús Montero, la portaveu del govern espanyol. Gràcies, Jordi Casino. Un clau laboral. Tenim una altra notícia d'interès, un pla per als autònoms que ha elaborat la Cambra de Comerç i que s'ha presentat avui en el marc del BIS Barcelona. El seu president, Joan Canadell, feia una crida a una revolució tecnològica catalana.
El pla de la Cambra per Autònoms es desenvoluparà des del vessant institucional amb propostes de mesures específiques i fent visible els problemes, però també amb les eines de la mateixa Cambra. Aquesta institució ha reforçat l'àrea d'autònoms amb nous serveis. Entre les eines d'acompanyament destaca el servei de mentoratge per als nous autònoms i específicament per a les dones emprenedores. Davant la finalització el 30 de setembre de les ajudes per al cessament de l'activitat, la Cambra proposa exonerar part de les quotes a la Seguretat Social, allargar terminis i facilitar crèdit.
I més coses. Avui tenim un dia molt econòmic. Parlem ara de les arques de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i de quina afectació concreta els comportarà el coronavirus en els pressupostos d'enguany. Calculen que serà de 3 milions d'euros. Els ho ha explicat l'alcalde Pere Regull als companys de Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, explica que aquest dimarts portaran a aprovació algunes modificacions del pressupost que constaten l'afectació que tindrà la crisi del coronavirus a les arques municipals. Per posar un exemple, l'alcalde assenyala que l'increment de la neteja de les escoles públiques, que són de la Generalitat, però que els ajuntaments es fan càrrec del seu manteniment, suposarà per l'Ajuntament de Vilafranca, enguany, un augment de costos de 400.000 euros. Pere Regull.
El que ens costarà, de més, la neteja a les escoles, sense comptar si després habilitem més espais per donar la possibilitat que les escoles puguin diversificar més els seus nanos, no? L'increment del pagament de la neteja de les escoles ens costarà a l'Ajuntament aquest any uns 400.000 euros.
L'alcalde ha avançat que està fent una estimació de l'impacte econòmic de l'Ajuntament, comptant amb l'augment de costos de la neteja, la reducció d'ingressos per la menor activitat econòmica i per què s'ha decidit reduir o suprimir algunes taxes per donar suport als col·lectius afectats. Una xifra que pot arribar als 3 milions d'euros, un impacte que farà replantejar alguns projectes de mandat.
Gràcies, Josep Maria, des de Ràdio Vilafranca. De seguida fem titulars. Abans volem passar per Ripoll i interessar-nos per l'activitat de tensió tèxtil, que comença a reactivar-se després de l'incendi que aquest estiu va cremar una de les seves quatre naus, també d'una discutida retallada de la seva plantilla. Ens fan la crònica des de Ràdio Ripoll. Judit Lechón, bon dia, et passem el relleu.
L'empresa ripollesa Tension Tèxtil ha posat en marxa una actuació per començar a treure la runa que va quedar a les instal·lacions després de l'incendi que va afectar la planta ubicada a la colònia Gafallops el passat mes de juny. Els treballs s'estan duent a terme després de la decisió de tornar a emprendre l'activitat a l'empresa, tot i que amb una reducció de la plantilla. Manoli Vega és la tercera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ripoll.
Lamentem que no s'ocuparan tots els llocs de treball que s'han perdut, però sí que almenys doncs, tindrem l'activitat i com a mínim la meitat, sembla que 22 o 23 persones sembla ser que continuaran.
Des del consistori s'ha derivat a part dels afectats a la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i a l'Agència Ripollès Desenvolupament per ajudar-los a cercar noves oportunitats laborals a la comarca. L'Ajuntament de Ripoll ha posat de manifest la seva aprovació sobre la decisió de l'empresa tèxtil per seguir amb la seva activitat a la vila.
Passa un minut d'un quart de tres, és moment, com dèiem, de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El govern vol tirar pel dret i regular compensacions per cuidar un menor en quarantena.
El president Quim Torra s'ha reunit amb agents socials per establir un mecanisme que doni seguretat als qui no puguin anar a treballar perquè cuiden un infant.
Les quarantenes entre contactes estrets es reduiran a 10 dies a partir de la setmana vinent. Ara són de 14 dies.
Ho ha anunciat a TV3 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Aquesta tarda donarà detalls de l'evolució de la pandèmia. A les últimes hores, el risc de rebrot ha augmentat 18 punts i la velocitat de contagi és de 1,13.
I mentrestant, el Consell de Ministres ha donat avui llum verda a la regulació del teletreball.
Els agents socials han beneït el projecte de llei que estableix terminis i compensacions per una modalitat de treball que serà voluntària. És per l'empresa privada. Dimarts vinent, però, regularan la funció pública. La Moncloa, a més, anul·la els viatges de l'Imserso.
Amb tu he après. Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem ocupant-nos del judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils, que ja té data, començarà el 10 de novembre a l'Audiència Nacional Espanyola.
Tres persones s'asseuran al banc dels acusats, dos són els supervivents de la cèl·lula de detinguts pels Mossos d'Esquadra. Se'ls acusa d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa, però no els jutjaran per assassinat. El tercer acusat està processat per col·laboració amb organització terrorista.
En tornarem a parlar segur quan s'acosti el 10 de novembre. De moment ens referim a l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que avui ha demanat 3.000 milions d'euros per al sector de la dependència per fer front, entre d'altres, a les necessitats de les residències geriàtriques. Ho ha dit avui la seva presidenta, que aquesta tarda participa al Consell Interterritorial del Ministeri de Sanitat. Maite Polo, bon dia. Tu has parlat amb ella, l'has estat escoltant, les explicacions que ha donat als periodistes. Què ha dit?
Bon dia. El sector de la dependència necessita diners, un pla i un conveni català per als propers anys per millorar les ràtios professionals i els salaris dels treballadors i treballadores de les residències geriàtriques. La xifra l'ha posat sobre la taula la presidenta d'ACARA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual.
Penso que és fonamental dir per què es gastaran, perquè ens ha passat que ens diuen envien diners i nosaltres no els acabem de veure exactament per a què. Creiem que millorar el finançament és importantíssim.
Pascual assegura que les residències estan preparades per afrontar la pandèmia aquesta tardor, però necessiten testos d'antígens, bombones d'oxigen pels casos necessaris i que continuï la coordinació amb els CAPs. Cinta Pasqual creu que serà impossible saber el nombre exacte de morts per Covid a les residències i que en aquests centres s'hi ha d'anar perdent la por perquè les persones grans que ho vulguin puguin anar recuperant la mobilitat i es mantingui al mateix temps en un 0,6 el percentatge actual d'infectats.
Gràcies, Maite. Canviem radicalment de qüestió. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomans, defensa des de la xarxa de les crítiques del sector de la restauració per les restriccions a la part alta de la ciutat coincidint amb Santa Tecla. Restriccions d'accés de 8 del vespre a 6 del matí. David Fleta, bon dia. Situa'ns una mica més, si us plau.
Decisió improvisada, mal comunicada i lesiva per al sector. La restauració tarragonina critica la decisió de l'Ajuntament i assegura que els suposarà importants pèrdues. L'alcalde Pau Ricomà es defensa.
No, la restauració no pot estar molesta de cap manera. Tot l'estiu la restauració ha treballat moltíssim a Tarragona, ha treballat a més amb un suport econòmic de l'Ajuntament. Justament, i jo crec que no té motiu per queixar. És més, aquests dies aquesta restricció era el destí d'aforament. A la mesura que es podia seure a les cafeteries, podia entrar gent. El que no podia haver és un nombre de persones tan gran que desbordés la pròpia gent de les cafeteries.
Segons Ricomà, les mesures dictades per l'Ajuntament des de l'inici de la pandèmia han estat molt més beneficioses per al sector que les que han pres altres poblacions. I ha informat que l'Ajuntament recaptarà uns 12 milions d'euros menys a causa de la pandèmia.
Gràcies, David. Deixem les terrasses i parlem abans de cultura, de natura, de la petició que han fet els ajuntaments de Malgrat de Mar i Blanes perquè el delta de la Tordera sigui declarat reserva natural. Més detalls amb Bona Malgrat. Emili Pacheco, bon dia. Situa'ns una mica més, si us plau.
Bon dia. En aquesta ocasió, els consistoris volen pressionar el Departament de Medi Ambient de la Generalitat i també a la demarcació de costes de l'Estat per tal que es declari com a reserva natural protegida. El tinent d'alcalde d'Urbanisme de Malgrat de Mar, Jofre Serret, ha recordat que Malgrat de Mar ja va aprovar l'any 2005 el POUM, la catalogació de clau C1 d'alta protecció del delta de la Tordera. Segons Serret, aquesta nova declaració seria un plus de protecció i un pas previ per ser parc natural.
Que sigui zona de reserva natural protegida, que també és un pas previ en un possible futur d'un parc natural. Però, evidentment, és molt important que puguem sol·licitar aquesta reserva natural protegida perquè seria un plus més de protecció d'aquest territori.
D'aquesta manera s'aconseguiria la màxima protecció ecològica per un espai natural que comparteixen Malgrat de Mar i Blanes i que des de fa uns mesos es troba amb accés restringit. Des del temporal Glòria s'ha format una llacuna i diverses espècies d'aus han nidificat. El delta de la Tordera també forma part de la xarxa Natura 2000.
Crònica cultural, ara sí, aquest dimarts ens porta fins a Figueres, que es prepara per al Festival de Figueres Es Mou, un festival de dansa i moviment al carrer. Es farà del 4 a l'11 d'octubre, enguany molt condicionat per la pandèmia, apostant pels artistes de casa i amb un fil conductor sobre drets i llibertats. La Mercè Mainé de Ràdio Vilafant ens explica què hi podem trobar. Mercè, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. El Festival Figueres Es Mou arriba a la seva 7a edició, una edició que per primera vegada celebrarà a la tardor a causa de la situació de pandèmia. Aquest any el festival, que compta amb la complicitat de diferents entitats, es dedicarà com a fil conductor als drets i les llibertats. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Edó, i el director del festival i del col·lectiu Agitar, Roger Fernández, així ho han explicat.
L'objectiu d'aquest festival, com hem dit, és acostar la dansa a tots els públics, però també promoure nous artistes. La pandèmia ens va obligar a ajornar-lo.
Llavors, en aquests temps que corren, més que mai, és necessari que la cultura sigui accessible, inclusiva, diversa.
El Festival Figueres Es Mou es celebrarà el 3 a l'11 d'octubre en diferents espais a l'aire lliure de la ciutat.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. Tot seguit, els esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré, que és qui en sap. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. Els impulsors del vot de censura contra la directiva del Barça defensen la validesa de les signatures presentades. Marc Duch assegura a la xarxa que tot el procés s'ha fet escrupolosament i desconfia de les filtracions que els acusen d'una compra massiva de firmes. Escoltem a Marc Duch en declaracions a l'Esports en Xarxa.
Nosaltres estem tranquil·líssims. Ens sobta bastant i ens sorprèn jocosamente, que diu en castellà, perquè és fantàstic que el club sàpiga que hi ha 5.000 signatures signades si no s'ha obert ni una caixa. no s'ha validat ni una signatura. El procés de validació no ha començat. Com pot ser que el club sàpiga ja que podria haver-hi potencialment 5.000 signatures invàlides? És bastant curiós. Nosaltres estem molt tranquils, de veritat. El procés de recollida ha sigut extremadament rigorós.
La plataforma Més que una moció està convençuda que guanyaran el referèndum i faran fora Bartomeu i els seus directius.
Estem segurs que la votació serà dura, serà difícil, però l'assolirem. Si hem aconseguit 20.000, més de 20.000 signatures, que posteriorment és raonable pensar que moltes d'elles es materialitzaran en un vot a favor del vot de censura, estem molt convençuts que estarem, vaja, jo crec que bastant per sobre del 66%.
En aquest sentit, Toni Freixa ha presentat avui la seva candidatura a la presidència del Barça. Freixa, exdirectiu de l'entitat des del 2010 al 15, ja es va presentar a les últimes eleccions. Ara és el cinquè candidat confirmat ja després de Víctor Font, Jordi Ferrer, Lluís Fernández de la i Agustí Benedito. Encara amb el Barça com a protagonista, el club ha traspassat el xilè Arturo Vidal per 1 milió d'euros a l'Inter de Milà. I en bàsquet, la penya s'estrena amb victòria davant Unicaja. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica Xavi Ballesteros.
El Joventut va debutar a la Lliga ACB amb una victòria de prestigi contra l'Unicaja, un dels grans de la Lliga, per 81 a 73. L'estrella inesperada del maig va ser Simon Birgander, que després de 2 anys quasi sense jugar, va acabar amb 24 a l'oració, amb 13 punts i 7 rebots. La penya va sortir encallada, encaixant un parcial de 4-20 i anant a remolc ja al primer temps. Ribas i Tomic es van carregar de faltes, però a la segona part el pivot croat va tenir minuts d'inspiració per liderar la remuntada. L'MVP del maig va ser Birgander, no només per les seves estadístiques, sinó també perquè va ser clau en defensa. La penya tornarà a entrenar demà per preparar el partit de divendres a la pista del Betis, equip que ha descansat aquesta primera jornada. Els verinegres marxaran dijous cap a Sevilla.
Seguim parlant de bàsquet perquè el Morabanc Andorra ha comunicat 2 casos positius per coronavirus a la seva plantilla. El partit de la Lliga ACB que s'havia de jugar demà davant el València Bàsquet ha quedat, per tant, ajornat. I un darrer punt també, parlant de bàsquet, l'Almeda Barça-Sant Feliuenc de la Lliga Catalana Femenina 2 es juga avui dimarts a partir de les 8 del vespre. L'equip de Cornellà rep la visita de les blaugranes en la primera jornada de la competició catalana. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dimarts. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fem una pausa, tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Propagant com un incendi forestal. 13 rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. Camina decidida entre billars, 13 rampell. Detecta els forasters mentre t'apropes a la vostra taula. Desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. És el ball dels teus malucs, el balanceig.
La xarxa de comunicació local.
Podemos volar. Soñaremos tú y yo. sueños cenas de un mundo que no es nuestro y quiero sentir el valor de poder saltar sin red. Me tiemblan las manos, el cuerpo, la cabeza y los pies cuando no queda nada. Y tu fuerza es todo lo que quiero y me da vida. Y no queremos perder. Hemos venido a ganarle la partida al sol, desafiar las leyes de la gravedad. Somos invencibles y te lo voy a demostrar. Soñaremos tú y yo. Escribimos la historia, creamos la esencia, podemos volar. Podemos volar.
Nos habremos enfrentado a los gigantes antes de nada y siempre después de los escombros.